Segueix-nos a les plataformes d'àudio per reescoltar tots els continguts del programa. Tecleja el balcó a Spotify o Apple Podcast. Mira el balcó en directe a través del canal de YouTube de SER Catalunya.
Susana Ruiz, com estàs?
Hola, molt bé. I vosaltres?
Veig aquí un llibre que té una pinta boníssima.
Molt bona.
Aquesta col·lecció m'encanta. El color de la portada també. Ja sé que això és el més frívol del món, perquè l'important és...
És molt important la coberta d'un llibre.
És el títol i l'autor, que és Ante todo, no hagas daño, sobretot no facis mal, de Henry Marsh, editat per Salamandra, en castellà i en català. Avui va de... no ficció, correcte?
Exacte, tornem a aquest terreny. Són una mena de memòries o de confessió personal, com diu a la contraportada, que m'agrada molt aquesta definició. Deixeu-me dir, abans que se m'oblidi, que aquest llibre va ser un dels escollits pels membres del Club de Lectura de l'Hospital de Bellvitge, que és un club que fan ells per treballadors del centre, i em van convidar a assistir a aquella sessió, que era l'última de la temporada, i els estic molt agraïda i els hi vaig dir, faré l'esment perquè m'heu convidat.
Estàs fent un nom molt important.
Era la Luz Roja, jo, allà, saps? I allà estava. Molt bé, tornem al llibre. L'autor és neurocirurgià, ell va ser especialista i va arribar a cap de servei d'aquesta disciplina mèdica en un gran hospital de Londres de la sanitat pública, és anglès. En aquest llibre explica, doncs, algunes de les experiències més destacades de la seva carrera professional, amb èxits i infortunis, com ens passa a tots, a diferència que en el seu cas èxits i fracassos doncs tenen conseqüències molt importants sobre les vides de les persones, no? La diferència entre lluir-se o espifiar-la en un neurocirurgià és que el pacient continuï en vida i amb qualitat de vida, si pot ser, o que quedi amb una greu discapacitat o fins i tot morir. Vull dir que això seu no és com fer notícies, mira, aprofito per dir-ho, que si t'equivoques amb un titular tampoc no passa res molt greu, al butlletí següent ho rectifiques i llestos.
Clar, ara penso en el títol, sobretot no facis mal, que és molt, molt bonic, i és tot una declaració de principis.
Sí, està inspirat, de fet, en el jurament hipocràtic dels metges, no? És el primer que han d'intentar complir sempre, sempre, abans que res, no fer mal, si a sobre poden curar, doncs perfecte, però sobretot no provocar problemes afegits. Quan llegeixes el llibre, entens per què ha escollit aquesta idea pel títol, perquè tot el llibre és, o sigui, durant tot el llibre, aquest és un principi que l'autor defensa moltes vegades en la seva vida professional. En alguns casos exposa doncs, les seves reticències a fer segons quines operacions, perquè la relació risc-benefici que sempre ha de guiar la medicina, doncs hi ha vegades que no deixa un saldo positiu. Clar.
I què fa aleshores Henry Marsh? Agafa i explica casos que han passat per les seves mans?
Sí, ell relata situacions de pacients doncs, amb lesions, amb tumors, accidents cerebrovasculars, explica el diagnòstic, en què hauria de consistir la cirurgia per intentar millorar l'estat del malalt, com s'organitzen els equips, com preparen la intervenció... us podeu imaginar que en un equip de 6 o 7 persones doncs no hi ha un criteri únic, no? O sigui que també podem assistir a les discussions o debats tècnics i ètics sobre l'abordatge més adequat per cada cas, tenint en compte doncs, factors com l'estat del pacient, la seva situació social, familiar, etc. Això és molt interessant perquè ens permet assistir a unes reunions que els que no són professionals sanitaris només coneixem per les pel·lícules i les sèries de metges, no? Que són aquestes reunions per decidir com s'aborda un cas. Exacte. Per tant, jo trobo que és un privilegi conèixer com es dirimeixen les discrepàncies, que són mèdiques i també n'hi ha d'humanístiques, eh? És el que us deia abans. Per exemple, té sentit fer una cirurgia cerebral a un pacient que té un horitzó vital curt, perquè és molt gran o perquè té una salut molt fràgil i que pot sortir del quiròfan amb mig cos paralitzat, per exemple, i ser un gran dependent al que li queda de vida? Tot això també ho valoren,
clar,
aquestes discussions.
És allò de si és necessari allargar la vida amb pitjors condicions, clar, que més curta i amb millors condicions.
És que hem
no?
de fer anys a la vida o vida als anys.
Exacte.
Aquest és el debat de fons.
Ja són reflexions, això, interessants. Jo em preguntava si l'autor, el Henry Marsh, a l'hora d'escriure el llibre, ha estat més neurocirurgià o més escriptor? És a dir, el que explica reflecteix la realitat o també hi ha aquí una priorització del relat literari?
Bueno, clar, aquí hi ha un acte també d'escriptura, o sigui que suposo que ha intentat combinar-ho tot, però pel que fa a la part de la neurocirurgia, us he de dir que és totalment rigorosa amb la realitat. I ara segurament us esteu preguntant com puc afirmar-ho amb aquesta rotunditat, perquè jo no sóc neurocirurgiana.
Perquè fas notícies i
exacte.
No fas...
Doncs jo ho dic així de taxativament, perquè m'ho ha assegurat així mateix una eminència en aquesta especialitat, que és el doctor Andreu Gavarrós, que és el cap del Servei de Neurocirurgia de l'Hospital de Bellvitge, que, per cert, va assistir també aquell dia al Club de Lectura.
M'ha agradat perquè és un llibre que transmet, penso que transmet bastant fidedignament i d'una manera bastant honesta el que és la professió de neurocirurgià, amb tot el que implica, tant a nivell professional com a nivell personal, perquè els metges i neurocirurgians també són persones, no? I també el que implica pels pacients, per les famílies, per les institucions, vull dir, és un 360 graus de tot el que és la neurocirurgia per dins i per fora.
Ara ja us ho creieu més, no?
Sí, totalment. Ara deia, també som persones, i sempre em pregunto si aquests metges, quan estan operant, aparquen la vida personal, quan estan allà remenant el cervell amb una concentració total, o, no sé, perquè poden comprometre la cirurgia.
Sí, el llibre Marge explica que molts cops ha hagut d'entrar a quiròfan en situacions personals doncs, que l'amoïnaven, per exemple... Tenia ingressat el seu fill, que tenia 2 o 3 mesos, precisament per un problema cerebral, i ell tenia quiròfan.
Clar.
Però, arribat el moment de la cirurgia, es veu que fan un clic i són capaços de centrar-se només en l'operació. El doctor Gavarrós ho ha corroborat.
M'he trobat amb molts d'aquests problemes que tu has explicat molt bé i molts d'altres, i és veritat que la cirurgia, un cop tu comences l'operació, et fiques a dins, t'absorbeix molt i fa que t'oblidis de l'altre. Almenys que desconnectis l'estona que has d'estar concentrat en allò. Bueno, té aquesta força, també té aquest poder, no? I afortunadament, perquè si no, clar, operaríem els pacients amb totes les nostres cabòries, que evidentment això no seria gens bo.
Doncs no. Això indica, però, que tinguin aquesta capacitat, doncs que tenen una gran gestió de les seves emocions.
Home,
no? En tot cas, a la vida hi ha situacions que ens superen com a persones, i si un cirurgià del que sigui no està en condicions d'entrar a quiròfan, per les raons que sigui, insisteixo,
ho ha de dir, no?
Ho comunica als seus superiors i busquen un altre metge perquè faci la intervenció.
Clar, jo penso que si aquesta capacitat per separar la vida personal de la professional també va en sentit contrari, amb allò de que sempre ens preguntem de si els metges s'emporten la feina a casa o quan surten per la porta de l'hospital s'obliden del dia que han tingut, perquè sempre, ara tu deies, el mal dia d'un periodista tampoc és un mal dia pel planeta, en canvi un mal dia pel metge sí que pot ser un molt mal dia.
Aviam, jo crec que parlar de metges com si fossin un organisme únic tampoc és molt correcte, perquè jo m'imagino que això va bastant amb la persona i amb la manera de ser.
Clar.
El llibre, Henry Marge, explica alguns casos que ell diu que l'han acompanyat tota la vida, que no ha aconseguit oblidar, i és curiós que això li passi sobretot amb casos que acaben malament, que per la raó que sigui, mira, perquè hi va haver un error... perquè en relata alguns d'errors també en aquest llibre, o perquè era massa arriscat i no es va poder resoldre amb èxit, o perquè va sorgir un imprevist que va complicar la intervenció. Per alguna d'aquestes circumstàncies hi ha casos que acaben malament i aquests casos, aquests pacients, perquè estem parlant de persones, diu que van reapareixent en el seu record. I un cop més, el doctor Andreu Gavarrós confirma que a ell això també li passa.
Però sobretot els casos que no ho penses, que no ho has transmès i que l'intervens com un cas que ha de ser una cosa fàcil i tens una complicació greu, clar, això no se t'oblida. A mi no se m'oblida. Recordo casos de complicacions o casos que no han anat bé des dels principis de la meva residència. No? Llavors, clar, això és una cosa amb la que t'has d'emportar a casa i que a vegades et costa dormir, que a vegades et despertes i estàs pensant en aquest cas... que a vegades t'estan parlant, estàs en un dinar i tu estàs parlant amb aquest, estàs pensant en això i no estàs parant atenció al que t'expliquen. Vull dir, realment ens afecta, bueno, almenys a mi personalment m'afecta molt quan hi ha un cas que no va com tu tenies esperat que anés.
I fixa't que deia, a mi, clar, ell parla per ell, a mi em passa amb els que no van bé... perquè són dels que puc aprendre alguna cosa per intentar evitar que torni a passar. Aviam, tampoc no voldríem espantar ningú, perquè jo m'imagino que el dia que et diuen que t'han d'operar el cervell, ostres, és un tràngol. Però no oblidem, jo crec que és molt important aquest missatge que ve a continuació del doctor Gavarrós.
Al contrari del que pugui semblar, al contrari del que pugui pensar la població de peu, no? Al contrari del que pugui reflectir el llibre, la majoria de casos van bé. O sigui que hi ha un percentatge de pacients que tenen complicacions i hi ha un percentatge de pacients que poden tenir seqüeles. arrel d'aquestes complicacions o de les pròpies intervencions.
O sigui, que keep calm, no?, una
sí,
mica.
Keep calm, però ell ha parlat d'imprevistos. És freqüent que apareguin complicacions amb les quals no comptaven quan tenen això, perquè ho expliquen tal qual, que tenen el crani obert, l'instrumental a dins, estan manipulant el cervell i hi ha imprevistos.
Doncs sí, no és freqüent, però passa. O sigui, tampoc no és anecdòtic, com relata el llibre i com confirma el nostre neurocirurgià.
Afortunadament, la majoria de les coses es programen i surten tal com estan programades, no? Però sí que ens trobem amb imprevistos, i depenent també del tipus de patologia que operem, els tumors, la patologia vascular cerebral, els aneurismes, les malformacions arteriovenoses, és una patologia que a vegades tu pots planificar el que vulguis, que pots tenir un imprevist tan imprevist i tan greu a dintre el quiròfan que has de prendre decisions en segons, en minuts, i decisions que impliquen no només el cirurgià, sinó que també impliquen l'ajudant, la infermeria, l'anestèsia, a totes les persones que estan dintre el quiròfan treballant, anar tots a una en qüestió de molt poc temps, perquè si no el pacient es pot morir.
I, per exemple, el Marc ja explica un cas que havia anat bé, com que ja la feina grossa s'havia fet, clar, també ja pensa que hi ha els residents i els metges que estan aprenent l'especialitat. Per tant, arriba un punt que has de deixar-los una mica que actuïn, perquè si no, no n'aprendran mai.
I que prenguin decisions ells, clar.
I llavors diu que ja havia acabat l'operació, havia anat tot bé, i li va dir al resident, doncs, va, té, acaba de fer-ho tu. Ostres, aquell va tocar malament un vas sanguini, i en un moment el cervell estava tot negat de sang. Llavors aquí va haver de tornar ell a intervenir. El problema d'aquests imprevistos...
L'oient s'està marejant ara.
No. El problema d'aquests imprevistos és que obliguen a canviar el full de ruta. O sigui, que la planificació de la intervenció que s'havia fet amb molt de detall i amb molt de rigor, de cop passa això, no? Es rebenta una artèria o una vena i ja no serveix, perquè s'ha d'activar un pla B pràcticament improvisat. Per sort, també, equip calm, són professionals molt capacitats i la seva improvisació també està planificada. Això també s'explica al llibre. O sigui, improvisen en aquell moment perquè no havien previst anar per aquí, perquè pensaven que anant per allà ja en tenien prou. Però anar per aquí també està previst.
Clar. Jo t'haig de fer la pregunta que sempre m'agrada fer-te, perquè, per exemple, sí que el doctor Gavarrós, òbviament, no ha tingut problemes per seguir la lectura.
Confiem que no.
Però jo... especialment jo, que saps que sóc de lectura fàcil, però a més la gent en general que no tenim formació sanitària, podem, el llibre es pot llegir fàcil, és comprensible tot
sí.
El que s'explica?
És molt comprensible perquè el Marc ja ha aconseguit explicar d'una manera molt divulgativa i molt entenedora procediments molt tècnics, no? Per exemple, ens explica com és la intervenció per segellar un aneurisma, que és una dilatació anòmala d'una artèria, o també per extirpar un tumor cerebral que està molt sí. Mal posat, en molt mal lloc. No és difícil de llegir ni de seguir, però sí que vaig a fer un advertiment que l'Anna ara fa un moment ha fet com una petita pinzellada. Advertiment a les persones que són molt sensibles o hipocondríaques. Per què? No crec que sigui una lectura recomanable per elles, perquè hi ha molta informació sobre coses dolentes que ens poden passar.
Clar.
Que potser aquestes persones més sensibles no necessiten tenir. Vull dir, jo ara sé que tinc un llibre a casa que m'explica que si tinc un aneurisma poden passar coses no previstes i sé que ho he llegit. I jo desconeixia. Vull dir, això ho ha de saber el metge.
I d'un gran savi.
Clar.
Estava pensant, la neurocirurgia és una especialitat complexa que t'ha d'imposar. Hi ha molts estudiants de medicina que d'entrada vulguin dedicar-s'hi. Em parla d'això?
Doncs no és una especialitat majoritària. Aquí en Te todo no hagas daño, el llibre, Marc explica que ell hi arriba per casualitat. Ell no sabia que volia dedicar-s'hi fins que un dia, per situacions de la vida, li va tocar entrar a un quiròfan per assistir a una operació de cervell. Va quedar absolutament fascinat. Diu que en aquell moment va prendre consciència que no hi havia cap alternativa millor dins de la professió mèdica, cap altra especialitat, que va ser un amor a primera vista perquè tampoc havia tingut contacte amb la neurocirurgia. I que aquella nit diu que quan va arribar a casa seva li va dir a la seva dona que seria neurocirurgià.
O sigui,
feia poc que treballava. El que sí que és obvi és que fascina els que s'hi dediquen.
Jo la trobo apassionant, però la trobo apassionant perquè un cop la coneixes, sí que és veritat que requereix un esforç extra, però és una especialitat que no s'acaba mai, no sé com dir-ho. El cervell, totes les parts del cervell són com tan diferents l'una de l'altra que tenim moltíssimes subespecialitats dintre de l'especialitat que et poden arribar a portar a l'apassionament total, tant a nivell assistencial per tractar aquelles malalties ubicades en aquesta part del cervell com per la per la part d'investigació i de falta de coneixement de moltes coses en les que podem aportar a nivell científic doncs, més llum per la resta de neuròlegs, neurocirurgians i per la medicina en general.
El doctor Gavarrós n'és un enamorat.
Clar, això sí que es demostra que és una vocació.
És vocació,
no?
Total. Fins
i tot com els cirurgians, els de cor, els cardíacs, també.
És que jo és el que anava a dir ara. Mira, jo trobo que ha de fer molta por fer una neurocirurgia, per exemple.
Sí, i encara metge, és de treure's el barret. Jo...
Però especialment sí, en aquestes cirurgies...
Clar, perquè tampoc és igual, sense faltar el respecte a ningú, i que t'ho facin bé, no és igual que t'arreglin, jo què sé, els lligaments d'un genoll, que no que tinguin a les seves mans un cor o un cervell.
No,
i a més, el cervell per mi té un punt romàntic més enllà que el cor, per exemple, que és evident que és molt importantíssim, però...
És el motoret.
Que el cervell és... Més enllà de la fisiologia de l'òrgan, és on tenim la persona. Allà hi ha els pensaments, sí. Allà hi ha el caràcter, total. Allà hi ha la personalitat. Consciència. Segons el que toques, li canvies la personalitat. Per tant, de quiròfan surt una altra persona,
una altra
encara
persona.
Que en surti viva. Ostres, a mi em faria molta por. Compte perquè també entra en joc un factor, vam comentar al Club de Lectura, i tots deien que sí, alié a la medicina, en això d'escollir la neurocirurgia i fer-se un nom, que és l'ego. No és el cas del doctor Gavarrós, de veritat. És un metge planer i senzill. Però crec que sí que és una miqueta el cas de l'autor del llibre.
Henry Marx té un ego que no se l'acaba.
Té un ego bastant gros.
Està viu,
coneixeu?
Està viu.
Sí, està viu i té dos llibres més després d'aquest, que jo crec que potser ja has tirat el xiclet, però segurament els llegiré. Però vosaltres coneixeu l'acudit que s'explica sobre els neurocirurgians?
No.
No.
Val, doncs diu que quina diferència hi ha entre un neurocirurgià i Déu?
No sé.
Que Déu no sap operar cervells.
Clar.
Ja està tot dit.
Està tot dit.
Això ho expliquen ells, eh?
Està tot dit.
Aquest acudit el van explicar...
Els propis neurocirurgians, no?
És que és d'ells.
Clar, clar,
sí, és una brometa interna.
Molt interessant, realment. Ante todo no hagas daño, sobretot no facis mal, de Henry Marx, editat per Salamanca, en castellà
Salamandra.
I en català. Què he dit, tio?
Salamanca.
Així...
No importa.
Algú ha passat al meu cervell, precisament.
Estaves pensant en vacances?
De Henry Marx. Gràcies, Susana.
A vosaltres.
I atenció als usuaris de Rodalies, que repassarem els talls que comencen en poques setmanes i que esperem que millorin vies, catenàries, estacions, vagons, puntualitat. Dos minuts, que tornem.
A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.